Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Avui que és dimarts, 29 de març, ho fem com sempre en primer lloc amb els titulars de la jornada d'avui. Coneixerem les motivacions de les dues candidatures, de les dues persones que han presentat candidatura al càrrec de síndica o síndic municipal. Ho han explicat aquest matí al programa La Ciutat, Natàlia Acosta, que incideix en la importància d'ajudar i acompanyar els veïns i veïnes en les seves reclamacions davant l'administració, defensa tot això, que la tasca del síndic o síndica no ha de ser retribuïda. Òscar Fruitós, de la seva banda, l'altre candidat, aposta per obrir una etapa de consolidació de la institució i opina que això passa també per dotar-la d'un pressupost específic. Els alcaldes de Pineda i Sant Pau i Santa Susanna, que demanen solucions urgents als efectes de la llevantada que aquest passat cap de setmana s'ha endut part de les seves platges i ha provocat a tot això també el descalçament de la via del tren, que des d'ahir ja torna a operar amb normalitat. Amor i Campolier, que han coincidit aquest matí al programa La Ciutat, aposten per una intervenció a 500 metres de la línia de la costa per tal d'esmorteir la força de l'impacte de les onades a la platja. I avui els professionals de l'ensenyament que tornen a la vaga. Docents d'escoles i instituts estan convocats a aturades avui i demà dimecres també per protestar en contra de la gestió del conseller Josep González Cambray. Treballa decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i del 50% de la plantilla a l'educació especial i les llars d'infants. I s'organitza un curset semi-intensiu de Setmana Santa per treure's el títol de monitor de lleure infantil i juvenil. L'organitza l'àrea d'educació. El curs està reconegut per la Generalitat de Catalunya. S'adreça a persones majors de 18 anys que estiguin empadronades a Calella o a l'Atur. El curs es farà en la modalitat mixta, virtual i presencial a la fàbrica Llobet Guri de l'1 al 16 d'abril. Té un cost de 230 euros i les places són limitades. I pel que fa al temps, dimarts inestable, que tornarà a portar pluja al Maresme, s'espera que sigui al llarg d'aquesta tarda, tot plegat en un dia en què han baixat lleugerament les temperatures, a màximes que avui no superen els 13 graus. Demà dimecres tornarem a tenir el cel tapat i amb més risc de pluges, que apareixeran en forma de ruixats, però febles. S'ha obert el procés per escollir la persona que desenvoluparà la tasca de defensor o defensora de la ciutadania de Calella. Un cop confirmades les dues candidatures al càrrec, ara la decisió està en mans del plenari municipal, que té previst obrir consultes amb el Consell Municipal de Convivència i Participació abans d'elevar una proposta definitiva perquè se sotmeti a votació. I opten, en aquest cas, Natàlia Acosta i Òscar Fruitós, que avui han visitat els estudis de Ràdio Calella Televisió per donar-se a conèixer i per explicar públicament doncs, què ha motivat la seva candidatura. En el cas de Natàlia Acosta, ella és una persona vinculada, ha dit, al moviment animalista, gestiona dues colònies de gat a Calella i participa d'una entitat sense ànim de lucre dedicada, en aquest cas, al rescat i l'acollida d'animals abandonats. Ha explicat que s'ha presentat al càrrec amb ganes i il·lusió i decidida a ajudar les persones a qui sovint els costa relacionar-se amb l'administració local. Ella, amb coneixements jurídics i sobre el funcionament també intern dels organismes públics, es compromet a acompanyar-los i a defensar els seus drets.
Per col·laborar en la meva ciutat, amb les persones, també penso que hi ha cops que no, que la gent vol posar una queixa o una reclamació, però no sap com fer-ho, o l'administració com passa i es queda allà. I penso que no, que es té de resoldre. Molta gent, per desconeixement o error, no ho fa bé. Sí, ets educat a l'Ajuntament, no, però educar no serveix. Tens de posar la instància i fer-ho tot.
Costa defensa que el càrrec de síndic, síndica municipal, no ha de ser retribuït per garantir, ha dit que es desenvolupa amb total llibertat i amb l'únic objectiu de servei públic.
Volés una retribució per al síndic. Penso que és una cosa altruista i que té de seguir sent així, perquè si no la gent no es presentaria realment per ajudar la gent, sinó per la retribució.
L'altra candidata a síndic municipal aposta en aquest cas perquè es doti la institució d'un pressupost específic que permeti enfortir-la i consolidar-la després del pas de Sílvia López i Pere Porti. Es tracta d'Òscar Fruitós. És investigador i professor a la Universitat Politècnica. Ell ha posat de relleu la seva sensibilitat cap a les persones amb capacitats i necessitats diverses. Per això, diu, es compromet a treballar perquè Calella sigui una ciutat accessible per tothom i a garantir els drets fonamentals de tothom també. I ha volgut subratllar aquest tothom.
Contribuir molt humildament a al benestar de les persones, centrat en les persones, partint per lo que diu el reglament del síndic de Calella, que és la defensa dels drets fonamentals. I jo crec que de tothom, qualsevol persona que decideixi habitar en aquest territori, en la nostra ciutat. I ho he manifestat, qualsevol sigui la seva situació administrativa.
El candidat aposta per crear les figures d'adjunts de sectorials específiques i proposa també que es documenti la feina que han fet les persones que han precedit el nou síndic o síndica i que la informació sigui pública i a l'abast de tothom.
Hem de fer un recull de totes les decisions dels síndics anteriors, sigui i digitalitzar-la. Veure, en cada cas, quina és la normativa que va permetre resoldre o no. Sí, això és de facto. I tot el recull de normatives vigents en Calella. Sí, totes. Com un vademecum per a poder i d'antecedents. I a més, potenciar una aplicació que tenim en el low cost. Seria una digitalització en low cost que és Calella Punt.
Fruito s'ha posat a disposició de Natàlia Costa en el cas que sigui elegida ella síndica municipal, oferint-se en ajudar-la en tot allò que consideri o vulgui. L'última llevantada que ha afectat l'Almaresme ha tornat a posar d'actualitat el debat sobre el futur de la costa maresmenca, sobretot pels efectes que tenen els temporals a nivell de desaparició de les platges i d'incidències també en la circulació de trens per la línia R1 de Rodalia. Són conseqüències que es pateixen aquí al nord, però també al sud de la comarca, on les infraestructures, especialment de comunicació, tant la ferroviària com la de trànsit, discorren a tocar de mar. El temporal de la setmana passada ha tingut múltiples conseqüències que els alcaldes de la zona han posat de manifest i davant les quals reclamen solucions urgents i definitives. Això és el que plantejarà d'entrada l'alcalde de Pineda, Xavier Amor, a la reunió que mantindrà aquesta tarda amb la ministra de Transports. Una reunió que ja estava agendada amb anterioritat, però Amor ha dit aquest matí a la ciutat des de Madrid, que la urgència i la gravetat de la situació l'obliga a comentar-ho amb la ministra Sánchez.
És per un projecte, precisament, que tenim a mitges amb Santa Susana, un projecte que estem treballant conjuntament, però, clar, al final la urgència, no, doncs, també fa que aquest tema el trauré, també. És a dir, que hem impart dos o tres temes diferents que no tenien res a veure amb això que ha passat aquest cap de setmana, però ja que ha passat, doncs, també m'he portat un dossier amb fotografies una miqueta també per poder-li explicar de primera mà a la ministra i que ho pugui veure també.
Amor ha sigut entrevistat aquest matí al programa La Ciutat, on ha coincidit amb el seu homòleg de Santa Susana, amb Joan Campolier, qui ha defensat en el seu cas que el tractament del front marítim ha de diferenciar el sud i el nord de la comarca. Campolier ha demanat a l'alcalde de Pineda que ho reivindiqui també davant les autoritats espanyoles.
Que el tractament de la via del tren, de la sortida del túnel de Calella fins a Passat Malgrat, a la Roca, sí, doncs ha de ser un tractament i a partir d'allà hi ha d'haver un altre tractament, no? A veure si, Xavi, que estàs a Madrid, els convences de que hem de resoldre...
Haurem d'apretar tots,
Nosaltres en tenim un, i els restes de municipis en tenen tots els problemes.
Sí,
perquè
sí.
La Nacional 2, sí. Per molt que la vulguem pacificar, sempre serà una via, doncs, molt transitada.
Des d'aquesta perspectiva, els alcaldes de Pineda i Santa Susana han dit que calen intervencions al litoral i han apuntat aquestes possibles solucions.
Tocar la via del tren, l'aigua, home, a Pineda va passar i jo no m'ho hagués esperat mai, no? I lo de l'altre dia a Santa Susana, doncs la veritat que era una zona que és veritat que feia com una onada cap a dintre, però al límit de tocar la via del tren, doncs era una cosa impensable. Això va més i per tant jo crec que hem de poder fer doncs, això, solucions estructurals que segurament tindran doncs, pros i contres, no? Perquè com deia el senyor Campolé, doncs, potser s'ha de desfer o treure coses o s'han de posar coses dintre de l'aigua perquè la onada doncs, no apreti tant a la primera línia de platja. Bueno, són coses que jo crec que ens ho han de dir els experts i que jo crec que no podem trigar gaire en poder-les posar en funcionament perquè està clar que temps no tenim.
El pitjor que pots fer és frenar l'aigua del mar perquè la força de trencar això fa que trenqui doncs, tota la platja del costat. No? I penso que hem de començar a analitzar si no hi ha hagut obres que han funcionat, el que hem de fer és intentar doncs, bueno, tornar-les a estudiar i si ha funcionat perquè no han de tenir continuïtat. Però passa sempre amb barreres paral·leles al mar, mai perpendiculars al mar.
L'alcalde de Pineda, que ha recordat avui al programa de Ràdio Calella Televisió que l'Estat disposa de recursos extraordinaris per abordar aquesta problemàtica que ha dit anirà més aquí al Maresme. Onze minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe a Ràdio Calella Televisió. Avui i demà es fan el quart i el cinquè dia d'aturades al sector de l'ensenyament després que fracassessin les negociacions que sindicats i el Departament d'Educació han mantingut en els últims dies. Els docents d'escoles i instituts d'ONS estan cridats novament a mobilitzar-se en contra de la gestió del conseller Josep González Cambray per, entre d'altres motius, la modificació unilateral del calendari escolar o la vella reivindicació que es destini el 6% del producte interior brut de Catalunya a l'educació. Els serveis mínims d'avui seran d'un docent per cada 3 classes a les etapes d'infantil primària i secundària i de la meitat de la plantilla als centres d'educació especial i les escoles bressols. Els sindicats de mestres i professors asseguren que el departament ha rebutjat revertir cap de les retallades al curs que ve i que les posposen, en tot cas, de cara a pròxims. Lamenten que tampoc facin marxa enrere ni amb l'avançament del curs escolar ni tampoc amb l'aplicació del nou currículum, tot i que aquí el departament sí que ha donat un any de marge per aplicar-lo. També va renunciar a canviar els no assolit, que és la forma com es diuen ara els suspensos, per en procés d'assoliment. Per tot això, els sindicats qualifiquen de presa de pèl les negociacions, mantenen la vaga i fins i tot avisa que hi podria haver més aturades. La protesta de mestres i professors ha inclòs una manifestació a Barcelona aquest matí als Jardinets de Gràcia i que ha avançat fins la seu del Departament d'Educació. De l'1 al 16 d'abril es farà aquí a Calella el curs de monitor de lleure infantil i juvenil que organitza l'àrea d'educació. Permet treure's el títol reconegut per la Generalitat de Catalunya i aprofitar així les vacances de Setmana Santa. Les inscripcions són limitades i es poden formalitzar a través del portal web de la Fundació Pere Tarrés, que és qui s'encarrega d'impartir-lo. Un curs que s'adreça a persones majors de 18 anys amb interès o que ja estiguin treballant com a animadors de lleure en colònies, centres escolars o moviments educatius i que, per tant, vulguin obtenir formació global bàsica. Els continguts del curs s'estructuren a partir de 3 mòduls que preparen l'alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure, organitzar-les i dinamitzar-les. El curs es farà en 3 tongades, de divendres a diumenge, de l'1 al 3 d'abril i del 8 al 10 d'abril. A més, tota la setmana, de l'11 al 16 d'abril. Un curs que consta de 150 hores teòriques i 160 de pràctiques en modalitat semipresencial. Hem de dir que les sessions presencials es faran a l'àrea d'educació de la fàbrica Llobet Guri. El preu de matriculació és de 230 euros, però hi ha descomptes per les persones empadronades a Calella i també les que estan a l'atur. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha editat un catàleg sobre l'oferta cicloturística al territori amb les rutes senyalitzades que es poden fer i quins són els serveis que es poden trobar, per exemple, aquí a Calella, que és, de fet, un dels municipis amb una oferta especialitzada. Des d'aquest catàleg, que està disponible en línia i també a les oficines de turisme de la comarca, es poden descarregar a través d'un codi QR les rutes per carretera, de muntanya i de lleure en família que comencen i acaben a Calella. Per exemple, d'anada i tornada al Turó de l'Home o Coll Formic i Santa Fe del Montseny. Una ruta de muntanya que et porta a Massanet o de lleure per l'entorn de Calella fins a la desembocadura de la Tordera o la que enllaça també amb Santa Susana pel front marítim. Calella destaca per sobre de les altres poblacions amb l'oferta d'allotjament especialitzat pel client que ve a fer cicloturisme. Hi ha fins a 12 establiments equipats amb un espai tancat per aparcar la bicicleta i netejar-la, amb gimnàs, les que ofereixen també flexibilitat horària en el servei d'àpats o que tenen una sala de briefing. Recordem que el pròxim 29 de maig es disputarà la primera edició de la marxa cicloturista Gran Fondo Calella-Escot, amb tres recorreguts diferents per perfils de participants diferents, tres recorreguts que surten tots ells de Calella, una marxa que està apadrinada pel Purito Rodríguez. Les associacions i federacions del sector de la discapacitat intel·lectual i física a Catalunya, la paràlisi cerebral i la salut mental, han alertat al govern català que l'actual finançament dels serveis d'atenció de la cartera de serveis socials és de tot insuficient i demanen, per tant, incrementar-lo per fer front a una dècada de retallades i congelacions i també a l'augment dels costos dels últims anys. A més, denuncien el no compliment dels compromisos de l'administració i la impossibilitat de millorar també les condicions laborals dels seus professionals. Les federacions d'INCAT, ECOM, CCPC, FEPCAT i Amfeina s'uneixen doncs, per reclamar que s'obri un espai de diàleg i de negociació per tal de treballar en la definició d'un pla de recuperació a curt i mitjà termini. Altres notícies a comarca. Fins a 4 són les denúncies que s'haurien interposat en contra del professor acomiadat del col·legi la presentació d'Arenys de Mar acusat presumptament d'assetjament, abús sexual i elaboració també de pornografia infantil, tot i que en un primer moment només va transcendir que el docent havia mantingut converses pujades de to i amb una actitud massa propera i afectuosa. Així ho descriuen en informacions periodístiques. Ara han sortit a la llum altres motius que van empènyer les víctimes a denunciar. Les menors afectades haurien patit tocaments, assetjament, intents d'establir trobades amb el docent i peticions perquè enviessin fotografies. Totes aquestes alumnes serien estudiants d'aquest centre educatiu maresmenc del Col·legi La Presentació d'Arenys. Malgrat això, no es descarta que puguin aparèixer noves denúncies o testimonis que puguin provar que delictes d'aquesta mena s'haguessin comès en altres indrets fora d'Arenys de Mar. Per aquests suposats fets, el jutjat d'instrucció número 2 va demanar presó provisional sense fiança pel detingut el passat 4 de març. Ara es troba al centre penitenciari de Brianzo. I ahir els parlàvem d'una agressió als vigilants de seguretat de l'estació de tren de Blanes. Avui ha transcendit que un grup de 13 menors d'edat va agredir, en aquest cas, un vigilant de l'estació de Mataró. Els fets van tenir lloc un dia abans, el divendres 25 a la nit, segons han confirmat fonts de la companyia ferroviària. L'incident es va produir a un quart de 12 de la nit, segons han assenyalat des de Renfe. Els 13 joves, tots ells menors d'edat, estaven provocant desordres públics en un tren procedent de l'Hospitalet i que es dirigia a Blanes. En arribar a Mataró, un vigilant de seguretat que hi havia a l'estació va accedir al tren. Va ser llavors quan els menors es van encarar amb ell i el van agredir. Segons Rodalies, segons Renfe, el vigilant de seguretat va aconseguir retenir 3 dels adolescents, mentre que la resta va poder fugir. Els 3 van ser identificats pels Mossos, tot i que no es van produir detencions. Segons la policia de la Generalitat, no es va presentar denúncia. El responsable de seguretat va ser atès pel SEM la mateixa nit, però va poder continuar treballant.
Me Benet i Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs arribem al tram final de l'informatiu. Últims moments que dediquem, com sempre, a conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores amb Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui la jornada ve marcada per un augment de la nuvolositat que notarem al llarg d'aquest matí. De fet, ja han augmentat aquesta darrera matinada, però encara amb algunes ullades de sol, com dèiem aquest matí, i aquesta tarda el cel més tapadot, amb possibilitat d'alguns plogims de caràcter feble, poc importants i molt irregulars. Per tant, poca cosa avui pel que fa a la pluja, animant-se potser una miqueta més durant la propera nit i de cara a demà, però sempre precipitacions poc destacables, això sí, amb molts núvols novament demà aquí al Maresme. La situació marítima ha anat millorant el seu estat de tota manera. Entre aquesta nit i demà altre cop sembla que s'animarà una miqueta l'estat del mar i tindrem algunes àrees de forta maror novament aquí a la costa de la comarca. Dijous passarà al contrari, la situació marítima més alterada a primeres hores del dia, mentre que a mesura que avanci la jornada l'estat del mar anirà millorant cap a maror. Continuarà la mar de fons. Per la seva banda, els vents en general de fluixos a moderats, sobretot de cara a aquesta tarda el vent es reforçarà i serà el que implicarà aquesta major alteració marítima de cara a la jornada de demà, dia en el qual tindrem vents més fluixos i iran cap a sud-oest a la tarda. El dijous, el que dèiem, acomiadarem aquest mes de març amb una situació meteorològica encara inestable, insegura, i la cosa no acaba aquí, ben al contrari. Sembla que divendres començaríem el mes d'abril amb un temps propi de l'hivern. Baixaran clarament les temperatures, fins i tot fins al punt que esperem que la cota de neu en el conjunt de Catalunya se situï al voltant dels 800 o 900 metres tan sols. Per tant, temperatures d'hivern, temperatures mínimes que divendres es registraran a últimes hores del dia, però és que, a més, aquesta situació vindrà acompanyada d'aire molt fred en alçada que garantirà el temps insegur de cara a divendres amb xàfecs, localment de caire tempestuós i acompanyats amb pedra que podien afectar aquí la nostra comarca al llarg, sobretot del matí i migdia. Probablement de cara a la tarda milloraria una mica la situació meteorològica, almenys pel que fa a la possibilitat de precipitacions. Per tant, de moment, situació amb pluges febles aquesta tarda i també de cara a demà, algun ruixat residual de cara a dijous, però atenció, perquè divendres la cosa s'anima, perquè baixaran molt les temperatures i a més haurem de parlar de xàfecs que localment seran forts i acompanyats amb pedra, com ja hem comentat, aquí a la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Sis minuts i arribarem en punt a dos quarts de dues del migdia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui dimarts, 29 de març, que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics. Tots dos hi tornarem amb més notícies. Això serà, com sempre, demà puntuals a la una del migdia i, com sempre, esperarem trobar-vos-hi. Ja sabeu que fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà, que acabeu de passar un molt bon dimarts. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.